Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Sigueu benvinguts a aquesta segona hora amb l'assistència tècnica de Martí Rigol i una de les moltes versions que disposem a l'estudi per seguir fent aquesta, per dir-ho així, aquesta sonsònia, no? Aquesta mena de cadència que té aquest tema de John Lennon i que identifica el programa de totes, totes. Gràcies per ser-hi un cop més. Bon viatge a la gent que sou en ruta, bona feina als que esteu treballant i a punt a través del 93-201-7474. Agraïm aportacions com aquesta de l'Amàlia que insisteixen en la creació catalana del Danone, des de Barcelona en concret. És el malnom afectuós o diminutiu de Daniel, el nom del fill gran del fundador de l'empresa, Isaac Carrasco. Danone va néixer a Barcelona l'any 19 com a fàbrica de iogurts. Posteriorment es va diversificar fent altres postres de cullera industrials. Primer, els més tradicionals com les natilles, flams i arròs amb llet, i més tard incorporant-ne d'altres. Actualment és una multinacional francesa. Frederic Chiron també hi afegeix la dada d'Isaac Carrasco com a fundador de Danone. És una continuació de lluitar, de reduir el nivell d'ignorància, i en aquest cas crec que continuarem cercant al voltant de Danone. És el cas del Francesc de Sant Fruitós de Bages. Francesc, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Jo volia concretar el perquè la paraula Danone donava en el fill gran d'aquesta família. I és que Danone era abreviació Dan seguit de la paraula One, que en anglès és One. El número 1. Per tant, com que era el fill gran d'una generació que la propera també eren Daniels i també eren Dans, doncs era el Dan One.
Dan One.
One.
El Dani número 1. Esclar, veus, ara sí que s'entén una mica més i tot. Tot i que també la deriva de None, allò com de diminutiu, també sona bé, no? Sí, sí, sí.
Correcte.
Molt bé, Francesc. No sé si vol dir alguna cosa més.
No, era simplement donar aquesta anècdota.
Dan One. Molt bé. Doncs s'agraeix la trucada.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui bona nit.
Igualment, adéu.
Anem a Esparreguera ara amb l'Aleix. Aleix, bona nit.
Bona nit, Javier.
Endavant.
Mira, primer, donar les gràcies a la pregunta que vaig fer ahir del Danone.
Sí.
Dono les gràcies a tots els ignorants.
A tu, per obrir tot aquest curs d'informació.
Vale. Escolta'm, ara vull fer dues preguntes. La primera és, pregunto, encara existeix la font de l'Avellana a Barcelona? I on era?
La font de l'Avellana?
Sí.
Molt bé.
I la segona és, la Ovella Negra?
Sí.
Què era? Un bar o una sala de ball?
D'acord.
I on era? I a quin carrer estava?
Molt bé.
Vale, Javier?
Molt bé.
Vinga, doncs, gràcies i agraït,
A tu. Adéu-siau. Marxem ara cap a Mataró amb el Joaquim. Joaquim, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
És la primera vegada que truco.
Ah, doncs un moment, que soni la membrana.
Moltes gràcies. Fa molts anys que us escolto, però sempre et passa allò que dius, vas fent. I avui hi ha hagut una senyora, precisament, de Mataró, que m'ha tocat el Boreviu, que és la senyora Magravi.
Sí.
Sembla que parlava d'això de l'òpera. Jo també sóc aficionat de molts anys i també fa temps que ja no hi vaig perquè crec que s'ha perdut el gust. I ho considero una falta de respecte per al compositor en primer lloc perquè ell ha pensat una cosa i n'hi fan una altra. I, esclar, això, vulguis o no vulguis, es considera que avui dia els mateixos regidors d'escena sembla que facin una lliga a veure qui ho fa pitjor i la gent els aplaudeix bojament. Et trobes, per exemple, fa uns anys a Bayreuth, un Lohengrin, que el vaig veure per la televisió, que el cor eren rates, això a Bayreuth. L'altre dia vaig veure també per internet un Elisir d'amor i que et passa amb una platja com si fos allà a la sorra, o sigui, a l'ambient el perds, o sigui, et trobes allà i no quadra la música amb el que tu estàs esperant i francament és de molt mal gust, però és una de les coses que deuen ser avui dia normals, perquè, per exemple, aquí al Liceu també fa uns anys un Tannhäuser, estàs en plena obertura del Tannhäuser, s'aixeca el taló i surt un senyor pintant una senyora nua que no sé què té a veure amb el que havia pensat Wagner. I estic totalment d'acord amb aquesta senyora de que és indignant i considero, i he sentit a parlar amb molts amics i companys que actualment s'estan donant de baixa després de molts anys d'estar abonats en el Liceu perquè hi fallen moltes coses que van només per coses més que a part del Liceu, això és a part, és un tema que un altre dia per sempre podem parlar, però sobretot el que és traicionen l'ambient que es fa. Aquí el Vieito mateix fa uns anys, amb el Vall de Màscares, una escena amb uns senyors allà amb uns lavabos llegint el diari mentre representa que fan les seves necessitats. És de molt mal gust. I també es podia dir això.
Per tant, no estan a gust amb aquestes reinterpretacions escèniques que es fan.
No, perquè considero que no... O sigui, vas al teatre i, per exemple, veus que dius no quadra la música amb el que s'està representant allà. Hi ha un taller mecànic, un dia per exemple també vaig veure una altra obra, que això ho segueixo molt perquè el món de l'òpera, jo ja tinc 76 anys i des dels 10 o 12 que hi he anat sempre i amb un entusiasme grandíssim. Inclús vaig veure, doncs, fa poc també un Barbero de Sevilla que com arriba al barito en el moment del Largo Factotum, dius, no entès aquest home que no surti, de sobte surt un tio amb una moto, allà es treu el cas i fuma allà, vinga, Largo Factotum. Dius, home, per l'amor de Déu.
És que ja m'imagino el Joaquim amb les mans al cap.
Sí, sí, sí. I francament, és que quan tens una mica de sensibilitat per l'art, per la música, mereix un respecte.
És a dir, no tot s'hi val.
No, exacte, no tot s'hi val. Però la gent avui dia jo que això els encanta i diuen, bueno, doncs vinga, els hi canvien una mica, de vegades has inclús l'argument, que, per exemple, el Turandot, la senyora experta, et permet canviar l'argument al final, i qui és la senyora experta, amb tots els respectes que em mereix, perquè l'admiro moltíssim, per canviar el que havia pensat el senyor que la va escriure, o el que va venir després, perquè aquell senyor es va morir. Però deixem-ho tal com no ho toquem, diu, va, mas no menealo.
Sí.
I és una, jo considero que és una falta de respecte i que no et sents allà. I no estàs en comunió amb el que passa a l'escenari. Clar, et vas refredant, i dius, bueno, nois, ja us ho fareu. A part que avui dia, un altre tema que el deixo en banda, que em podem parlar un altre dia, de la falta de cantants, que és esgarrifós, perquè avui dia es gasten en 4 dies, es pensen que són els reis del mambo, i no hi ha cantants, avui dia n'hi ha poquíssims, i els pocs que hi ha s'ho fan pagar molt, i no hi ha quantitat per poder disfrutar. Jo, amb aquest sentit, sóc molt exigent i prefereixo veure i sentir coses antigues que el d'ara, perquè francament no està a l'alçada. Ja he fumut una mica el rotllo.
Qualsevol temps passat va ser millor en aquest cas,
en
Joaquim.
En aquest cas sí, perquè les veus, si un mira estadísticament les veus que hi havia... Jo quan vaig començar en el Liceu, encara vaig poder veure, per exemple, la Birgit Nilsson, el Vingassen, el Di Stefano, el Vinay, la Tabaldi, la Victòria dels Àngels, la Sutherland, tot això sembla que diguis, si és el passat, però si fa quatre dies que hi era, i avui dia provem de trobar 5 o 6 cantants que sortien tan ràpids que diguis, ostres, tots són de primera magnitud, la Cavaller, i d'altres, la Berganza, el Paci Domingo, el Josep Carreras, i ostres, i això avui dia no hi és, n'hi ha 2 o 3, que si aquell senyor alemán, el senyor Kaufman, aquella senyora de Periquí, la Netrebko, que avui dia tothom està pendent només de que surti amb el tenor de Toni i li faci un gran petó i tothom, oh, que bé, que maca aquesta senyora i tan simpàtica que és, i ja allà comença un petó i dius, oh, ja en tenim prou. En fi, Xavier, crec que he donat una mica la tabarra.
No, al contrari, Joaquim, m'has enriquit el programa. Una abraçada.
Igualment, ens tornem a parlar.
Fins a la propera.
Referent-me a això que dèiem del Danone,
sí.
Crec recordar, potser m'equivoco, però així és un tic a bote pronto, crec recordar que alguna vegada havia sentit en el senyor Portabella, el director de cinema...
Pere, sí, sí.
Pere Portabella, crec recordar, potser m'equivoco, que és com si fos algo que la seva família havia intervingut amb això i que s'ho havien vengut. Potser és una altra cosa, però em sonava amb el del Danone. Així s'ho deixo més com una opinió.
Un apunt, d'acord.
Un apunt. Moltes gràcies per tot, una abraçada.
Igualment a vosaltres.
I felicitats pel programa, que ens ajudeu molt.
Gràcies.
Adéu, Xavier.
Tot un plaer compartir les nits. I ara amb el Joan de Vallcarca. Joan, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. A veure, acabem d'arribar de Mallorca i ahir vàrem anar, que hi tenim una filla casada a Palma, i ahir vàrem anar a Portals Vells, que és una cala que està al municipi de Calvià. I ahir havíem anat una altra vegada, però l'altra vegada no li vaig prestar l'atenció. Es veuen, mirant, o sigui, de cara al mar, a l'acantilat que hi ha, es veuen com 3 entrades, 3 coves que convergeixen totes amb una dintre. I ahir, doncs hi vaig anar, si pot anar, l'accés és molt fàcil, la prèvia, inclús hi anava gent que anaven descalços, si pot anar. I és algo fantàstic, fabulós, el que hi ha allà dintre. Bé, jo per internet he mirat el que m'explicaven i diuen que d'allà van treure la pedra per fer la catedral de Mallorca, la Seu, però també per un altre cantó expliquen que el 1400-1500 uns navegants genovesos, degut a l'estat de la mala mar, varen dir, amb una imatge que portava de la Mare de Déu, que si podien arribar sants i estalvis a terra, pues, li farien un altar a la Mare de Déu, que la imatge la portaven ells, com he dit, no? Aleshores es varen refugiar a la cala de Portals Vells, que no sé si en aquell temps es deia Portals Vells, ni molt menys. Tot això ens ho pot aclarir o la Carme de Mallorca o algú de Mallorca que sàpiga de què va, perquè jo, esclar...
Aquesta és la pregunta, Joan?
Sí, sí.
A veure si la cala Portals Vells...
Portals Vells. I ara la Mare de Déu resulta que... A veure, ells ja es van cobrar, trobar la cova feta, lògicament. Aleshores, a l'entrada, hi ha, efectivament, hi ha com un altar, és una mica fantasmagòric tot, cuidado. Hi ha com un esculpit a la pedra, a les parets de l'entrada, és molt alt, és una cova altíssima. Hi ha com un sol, una lluna, tot de flors, i hi ha com un altar que diu que van posar la Mare de Déu allà. Però com sol passar sempre en aquests casos, la portaven a Calvià i misteriosament, al cap d'uns dies, la tornaven a trobar a on els genovesos l'havien deixat el 1500, no?
Val, total, per tant, la pregunta, Joan...
Actualment aquesta imatge està a Portals Nous, que li han fet una eglésia, i està a Portals Nous. Jo voldria que algú de relacionat amb Mallorca, o la Carme de Mallorca, que és bona clienta,
sí,
ens en fes 5 cèntims d'això.
D'acord, de la llegenda de portar els vins.
Jo hi vaig entrar i no em vaig atrevir a entrar més perquè és molt fosc, però això no està cuidat, vull dir que no...
Queda clar, Joan, ho demanem als oients si algú ens hi afegeix una fotografia.
Perfecte, molt bé.
Gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
Si hi ha algú que tingui una imatge de Portals Vells i la vulgui afegir per il·lustrar la nostra xarxa, ho agrairem. Anem a Barcelona amb la Roser, ara. Roser, bona nit.
Sí.
Endavant.
Sí?
L'estem escoltant. Com es diu vostè?
Ramon.
Ramon, doncs Ramon, bona nit i benvingut.
Barcelona, mira, dos o tres coses. Sí. El palo de jabón era una fusta que portaven de les colònies espanyoles que la venia de totes les drogueries. Sobretot els anys de crisi de la postguerra va durar.
La fusta sabonosa varen demanar.
Sí, però es deia palo jabón degut al franquisme i perquè venia de les colònies espanyoles de Cuba o de Filipines.
I què és exactament?
És un arbust o un arbre que l'escorça mullada amb aigua feia de netejador.
Era un sabó.
No és la saponària que va dir la senyora, eh? Perquè la saponària és una planteta petita i això és un arbust o un arbre gran i el portaven d'importació. No, o sigui, no es cultiva a Espanya.
Val. I
a les drogueries.
Això es feia servir de sabó?
Sí.
Per netejar?
Per la fusta saborosa o palo de jabón.
I per netejar el terra, com el que fa
el
servir...
terra o roba o taques d'alfombres o coses així.
Era multius. Multius.
Sí, multius. Un substitut del sabó clàssic.
Ja, ja. I es diluïa amb aigua.
Després, enhorabona per haver portat les altres esferes a la terra de l'estudi,
No l'entenc.
Perquè hi va aconseguir fer baixar el director de les esferes altes...
Molt bé, per parlar amb Saúl Gordillo.
A que parlés a la terra baixa de
la novetat. Sí, home, s'agraeix també que...
No, perquè aviam, això ja ho vam apuntar el mes de juliol, que teniu l'horari molt marcat per les altes esferes, doncs que ho reconeguin, la tasca és un guany que aconseguim, sí, de portar-lo a parlar en públic i que ens escolti de quan fem alguna reclamació, jo i molta més gent.
Sí, sí.
Benvinguts de nou i ja continuarem parlant.
D'acord, Ramon.
Només una altra precisió. Durant molts anys, la família Portabella, el pare del Pere Portabella, van ser el gerent de la secció espanyola de la Danone.
Del Danone?
Sí.
Els gerents?
Els gerents de la part espanyola de la Danone.
I això parla dels pares del Pere Portabella?
El pare del Pere Portabella va ser el gerent durant molts anys.
Per tant, confirma això que ens deia un altre oient que no ho recordava del tot.
Sí, és un petit matís.
Molt bé.
Bueno, i bona entrada, eh?
Igualment. D'acord, adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau.
Camí de 2:15, avui no hem felicitat encara els que heu nascut un 30 d'agost. És el cas, per exemple, de Javier... és el cas de Javier Mugruza. Abans escoltarem a la Roser. Roser, bona nit.
Sí, bona nit. No, aquest senyor que ha preguntat per l'Ovella Negra...
Sí.
Està al carrer Sitges.
Carrer Sitges.
Sitges, que és una travessia, me sembla, del carrer Tallers.
Estem al Raval, eh?
Sí, hi ha l'Ovella Negra i després hi ha el Juli Vermeu.
Sí.
Que era, jo anava quan era jove, que sí. Estava de moda.
Juli Vermeu, com t'has quedat?
Això mateix. Pues està al costat de Juli Vermeu, l'Ovella Negra.
Està molt bé.
El carrer Sitjà, que és una travessia del carrer Tallers.
Molt bé. Com marxa tot, Roser?
Pues marxa.
Ah, sí que ja és molt?
Home, m'he trencat l'espatlla, però ja està.
Ostres, i això?
Pues vaig caure.
Inesperadament.
No, vaig córrer bastant. Aquelles que s'ho pegues i vas corrent i pataplaf.
Clar, allò que... Ai, ai, trempentes i rodolons, que diuen.
Vaig quedar aigua com Sant Crist a terra. Amb els braços oberts i ja està.
I això valia, va suposar una fissura o una fractura?
És un osset petitet, però està fracturat, me sembla, eh?
I del braç bo o de l'altre?
De l'esquerra.
Ah, sí,
i em vaig trencar el dret, ara a l'esquerra, i ara el turmell, i cada vegada que caic em trec.
No, i doncs a veure si canvia, la sort.
Sí.
Si canvien les tornes, que això no pot ser.
No, ja ho sé, ja.
Bé, però almenys sí. Encara es pot valdre i pot anar fent la seva.
Home, quin remei.
No, hi ha gent que no poden i han de tenir algú que els assisteixi.
Sí, bueno, jo... costa molt, però també sé que tenir una mica de força de voluntat.
Uh-huh.
I fer-ho, perquè com més se'm mous, millor va.
Això diuen, com un motor.
Sí, senyor.
Molt bé.
Bueno.
Que tingui bona nit.
Gràcies, igualment.
Marxem ara cap a Mollà amb el Joan. Joan, bona nit.
Bona nit.
Què diem?
Bueno, és rematar una mica el Danone, que com que jo he sigut vaquer... En els seus anys dels 60, doncs havia enviat pots de llet pel Danone i encara poder voltar etiquetes per aquí a casa que posàvem en el pot del Danone, diguem.
Mm-hmm.
Però el que volia dir específicament, perquè sapigués ser poc de l'anterior, el que sí sé és que als anys 30, quan jo era petit, a casa meva ja fèiem iogurt, ja compràvem un iogurt perquè la llet ja ens la teníem de les cabres, i llavors amb una part d'aquest iogurt és el llevat per fer el nou, que es posa una olla d'aigua calenta dins d'una caixa que ja està com preparada per aïllant, diguem, d'aigua bullenta, els vasos de llet amb la barreja de la llavor al voltant, allò tapat, i l'endemà de matí, doncs, si això ho fas al vespre, ja estan fets, i amb llet de cabra riguis del grec i de tots els iogurts que pugui trobar al mercat, perquè és impressionant el gust i la textura que arriba a tenir amb llet de cabra, vaja. I això és la meva vivència que he tingut del iogurt i del Danone, i a més, esclar, en soc consumidor encara ara, perquè la llet crua no em prova. I la llet així, el iogurt ja és com mig digerit i se'm posa bé. Mm-hmm. I es tractava d'explicar això i no vull pas molestar-vos a més.
No molesta, Joan. Moltíssimes gràcies i que
és una cosa que ja era molt explicada, però jo he explicat la meva historieta.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Bona nit a tothom.
Bona nit. Avui Javier Mugarreza, el músic, fa exactament, compleix 56 anys.
No te añoro,
Chelsea Hotel, un tema interpretat per Javier Muguruza. Avui celebra l'aniversari, aprofitem per felicitar tots els que també sou del 30 d'agost. També llegim una aportació que fa el Joan per xarxa, que diu, a part del que ha dit sobre la CUP Toni Bolaños, ha estat la gota que ha fet que demà mateix em faci militant de la CUP. El saludo atentament, tot i estar, com ell ha dit, als antípodes de les seves opinions polítiques. Gràcies, Joan, per escoltar-nos i per seguir-nos. Anem ara al mapa d'amics. Ara ho dèiem, que consti que l'aplaudiment ha anat a coincidir, que no era una cosa pautada.
No era per això.
Semblava que estàvem tots donant el vistiplau en el Joan, no? Bé, fem un desplegament del mapa digital apretant aquest botó. I adéop! Aquí les tenim, desenes i desenes de localitzacions pels quatre punts cardinals del país, amb aquesta lluminària que correspon a cadascun dels voluntaris. Avui, número 403. On anirà?
Doncs mira, fins a una vila ducal de poc més de 100.000 habitants, capital de la Conca de Barberà, situada al centre de la depressió formada pels rius Anguera i Francolí. El nucli antic d'aquesta població va ser declarat conjunt monumental i artístic el 1947, i el 1998 les pintures rupestres del terme van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
La meva llumeta com a voluntari la situaria a Montblanc. És el poble que ens ha acollit, tant jo com la meva dona som de Barcelona, i fa uns anys vam venir a Montblanc, que és un poble que ens ha acollit i ens sentim d'aquí ja. I per aquesta raó m'agradaria posar la llumeta aquí.
És la veu del Xavi Molins, 41 anys, escriptor de viatges i creador d'un web, un portal de viatges amb projectes solidaris. Va per tu, Xavi, aquesta llum.
El Xavi Molins té un historial de 15 anys com a voluntari a diversos llocs del món. En l'entitat lavueltaalmundo.net, que també és pàgina web, ha engegat projectes de cooperació a l'Índia, al Marroc, a Indonèsia i a Kènia, entre molts altres països.
El Xavi segueix la cadena del Toti Roger, de Somriures Nòmades. Xavi, per què diries que t'ha triat el Toti per aquesta entrevista?
Bona nit. Bé, som companys de fa molt de temps, tots som viatgers, també ens dediquem a partir d'internet, doncs, a explicar, a difondre totes les nostres tasques de voluntariat, i com et dic, és un gran company amb aquestes aficions del viatge i aquesta manera d'entendre la vida, i suposo que serà per això.
Com definiries el teu voluntariat?
El meu voluntariat el definiria sobretot dedicat a difondre tots aquells petits projectes que ens anem trobant mentre viatgem. I la situaria sobretot això, no? Donar a conèixer, no? Aprofitant que tenim una pàgina web que té moltes visites, el nostre voluntariat es consistiria en això, no? A difondre i a conscienciar la gent de tot el que està passant al món, que moltes vegades no és conscient, no? També estic parlant de petits projectes que fem que no acostumen a sortir a mitjans de comunicació perquè són, sobretot donen difusió a petites associacions locals. Aleshores, és una manera de donar a entendre, d'explicar a la gent tot el que està succeint en aquest món.
Algun record que t'hagi quedat de la teva experiència com a voluntari arreu del món?
En tinc molts, perquè he estat a molts països, no?, i sempre involucrats amb tasques, però sobretot hi ha un record, no?, sempre que hi ha nens petits, sempre hi ha alguna cosa que et toca més la fibra que altres projectes o altres situacions que coneixes, i cada vegada que hi ha un infant és algú que és molt difícil, no?, de suportar quan veus un infant patir, i en canvi veus després que la teva feina ajuda aquest infant, són moments molt, molt especials.
I algun en concret?
Sí, un orfenat de Kènia, que vam estar fa un parell o tres d'anys, i sí, algunes mirades d'un nen són impossibles d'oblidar, especialment un que li vaig agafar molt de carinyo, i aquelles mirades, i com era algú que com et dic, són moments que són únics a la vida, que no pots oblidar per tot el que representa.
Et consideres un solidari nòmada?
Sí que m'hi considero. De fet, em considero seminòmada, no?, perquè, com dit, actualment ara estic visquent a Montblanc, però Montblanc és simplement un punt en què passo uns mesos, l'altra part de l'any la passo viatjant, vull dir que ja de per si soc nòmada, no? I també considero que soc solidari nòmada perquè ens centrem en diversos projectes, no estem dedicats a un projecte en concret, sinó que anem viatjant i anem coneixent diversos projectes. Aleshores, sí que encaixaria, aquesta definició encaixaria.
Parles en plural perquè hi vas amb la teva dona, oi?
Sempre, sí, des de fa molts anys, que viatgem junts i estem plenament integrats, no, en aquest projecte que portem entre mans.
I ens podries dir una altra persona per seguir la cadena dels voluntaris?
Sí, precisament ara comentava el tema de l'orfanat de Kènia. Jo et comentaria, parlaria d'aquesta persona, no? la Rocío, una noia de Mallorca que porta ja, o sigui, es va involucrar en aquest projecte d'un orfanat a Kènia, i està fent una tasca memorable. Va portar uns quants anys allà i la citaria amb ella.
Doncs ella explicarà també la seva experiència. Moltes gràcies per haver compartit aquests moments amb nosaltres, Xavi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Si voleu saber més coses sobre els projectes del Xavi, podeu visitar la pàgina web lavueltaalmundo.net. I continuem ara amb més trucades. El que passa és que no n'hi ha ni una al telèfon. Ho dic per si algú té interès ara de comunicar amb nosaltres. 93-201-7474.
Aquí, la sorpresa és el principal convidat.
Estic estudiant matemàtiques de tercer d'ESO i de segon d'ESO, perquè jo ja sóc gran, i a la meva edat descompon els radicants i es treuen tots els factors, entre tots els factors dins el radical, expressa amb una sola arrel. Vull dir que és tot una cosa que t'hi has de posar aquí, i hores i hores i hores, i porto com 24 hores amb aquests temes de matemàtiques. I és clar, dic a la una, ara ja paro. I llavors ja sento la nit dels ignorants, relaxada, que tot és tendre, amable, amb sensibilitat. I jo necessitava inquietuds senzilles perquè les matemàtiques són molt denses.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà. Què sents quan et lleves amb un...
Bon dia! Desperta, Catalunya! Què sents quan escoltem tothom perquè tu interpretis què passa aquí i al món?
Cada migdia, què sents quan trobes aquell moment per estar ben informat?
I quan pots dir el que penses tal com raja i sense embuts.
I amb els temps que corren, què sents si arriba algú i declara l'estat de Gràcia?
O què sents quan reps la millor passada...
I saps que tot costa, però que val la pena jugar i guanyar.
Què sents quan descobreixes que la ràdio del cap de setmana té un no sé què que t'acompanya i t'encanta?
Tot això que sents és Catalunya Ràdio. La nit dels ignorants 2.0.
93-201-7474, directe de Catalunya Ràdio. També disposeu del correu ignorants@catradio.cat i la xarxa Facebook i Twitter. Ens agrada seguir ampliant coneixements i fer-ho a través de les inquietuds i dels coneixements dels oients. Aquest és un creuament que ara es posa de manifest amb la trucada del Salvador des de Ciutat Vella. Salvador, bona nit.
Bona nit. Mira, parlaré per mi, no parlaré per ningú més que per mi, eh? És una opinió personal meva. Jo, quan era jovenet, anava al Liceu al cinquè pis i el que és l'escena no es deia res, només anava a escoltar. I com jo, molta gent. O sigui que a l'aficionat a l'òpera tant se li enfum que hi hagi un decorat de paper i un estaquirot allà cantant, que el que importa és la veu. O sigui, el que més tant és. I llavors, si això es queda així, l'òpera faria el mateix que a mi, que està fent la sarsuela, que està desapareixent. Llavors, una manera d'innovar i de que serveixi de reclam per un públic nou i que surti, diuen que es parli bé o malament, però que se'n parli, doncs llavors jo em sembla que és un bon camí, diguéssim, per donar vida a l'òpera. I pensem que si no fos per la subvenció del Teatre del Liceu, ni Liceu tindríem, o tindríem jo parlo, no tindríem, no parlo tindríem, diria tindríem, perquè ja no hi vaig al Liceu, o sigui, una temporada de 3 mesos amb molta sort i s'ha acabat. I ara mira, la temporada segueix, o sigui, s'allarga i em sembla que és un bon camí, o sigui, innovar, mira, que a mi el Figo ara surti amb una moto em sembla fantàstic, em sembla divertit.
Està bé, a mi m'agrada que hi hagi aquest contrast de parers en el programa, no?
No, home, com que a mi el que m'importa és la qualitat musical, vaja, si
hi ha marge, hi ha llicència perquè en la posada escènica es pugui interpretar d'altres maneres.
D'altres maneres i sigui un reclam per un públic jove, perquè si no hi ha relleu generacional, les coses s'obliden, eh? I això és l'oblit és el més trist que li pugui passar a l'art. I mira que n'hi ha, de coses oblidades i de coses que valen i poder per una... Bé, hi ha coses que s'han perdut i que no és bo, vaja. I l'innovació i les idees noves són bones per això, perquè renoven el... No sé si m'he fet entendre.
No, i tant, perfectament.
Moltes gràcies.
Intenció comunicativa. Salvador, moltes gràcies.
Però estic segur que jo vaig a veure un barber de Sevilla amb un Figaro que surti amb una moto quan jo el veia que no veia l'escena, estic segur que m'agradava més quan no la veia.
Aixecaries escaparró, eh? Veure què està passant.
Si el cantant és dolent, tant és que vagi amb moto com a peu. Moltes gràcies.
Molt bé. Adéu-siau. Bona nit. En el capítol d'efemèrides, també, ja que parlàvem de la gent que ha nascut el dia com aquest, voldríem recordar el traspàs de les persones que ens van deixar un 30 d'agost. És el cas de Thomas de Kempis. Thomas de Kempis, sacerdot i escriptor místic del segle XV, autor del llibre La imitació de Crist, un clàssic d'espiritualitat ple d'ensenyaments i consells, una personalitat nascuda a Kempen, a la diòcesi de Colònia, Alemanya. Hem seleccionat algun dels seus pensaments. Si et sembla que saps molt i entens molt, tingues per segur que és molt més el que ignores. Fàcilment estarà content i assossegat el que de veritat té la consciència neta. Tingues bona consciència i tindràs sempre alegria. Si alguna alegria hi ha en el món, aquesta la té segurament la persona de cor pur. He buscat l'assossegament en tota banda i només l'he trobat assegut en un racó apartat amb un llibre a les mans. L'humil coneixement de tu mateix és un camí més segur cap a Déu que el camí de la ciència. Thomas de Kempis. Són 3:45 de la matinada i ens anirem a escoltar un altre oient. D'aquí uns instants també farem l'edició del diari de nit. És el Pep des de l'Eixample. Pep, bona nit.
Hola, què tal, Xavier? Bona nit. Mira, ara que he sentit el gran Salvador, que em va fer motivar per tu causa. Com vosaltres sabeu, jo soc de l'ONCE, soc ciego. I a l'ONCE anem al Liceu superfeliços perquè ens donen aquests puestos que la gent no vol. Que o hi ha un oculte al davant, o hi ha un racó així que visualment no es pot gaudir massa bé, però nosaltres estem superfeliços. Tenim un aparatet que és un audiotext que ens portem a les orelles i ens expliquen el que passa a l'escenari. I així, en un lloc que la gent potser és més dificultós, que estiguin a gust, no? Que no poden veure bé, però per nosaltres, com a ser ciegos, pues, i dic la paraula ciegos perquè m'agrada més que ser sec o sigui, o dir invident, pues nosaltres ho gaudim superbé, perquè gaudim el so, gaudim el que les altres persones poden, no estarien satisfetes en el lloc que estem nosaltres.
I us fan un preu especial, Pep?
Bueno, si anem amb la 11, hem de fer uns dies abans, perquè si anem a un grup, doncs pues ens fan, sí, i tant.
Està bé.
Està molt bé.
I ells aprofiten també per d'alguna manera, ocupar aquests espais que la gent, en principi, no...
Exacte.
No els vol.
Sí, sí. Mm. És el més dius això, és que s'ha de gaudir de les maneres que tenim tots els cinc sentits, o sis sentits, no? Vale?
Molt bé, Pep.
Vale, Xavier.
Excel·lent.
Una abraçada.
Gràcies, gràcies. Bona nit. Bona nit. Tornem de seguida.
La nit dels ignorants 2.0 amb Xavier Solà.
Bona nit, Xavier.
Hola, bona nit, Xavier. Hola, bona nit, Xavier.
Jo, aquí, aquí. Hola, jo mateix, sí.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Diari de nit. Redacció d'oients.
Interessant tot el que hem après avui i també interessant la reflexió que farà Leandra demà, igual que avui farà la corresponent relacionada amb el programa d'ahir. Per exemple, ahir quan te'n vas anar a dormir, el turisme et va cridar l'atenció.
I tant, sí, sí, és un tema que em motiva, no? Vaig escriure dades relacionades, per exemple, amb l'amenaça del turisme de masses, que està fent cada cop més polseguera, no? Una pols que es fica per tot arreu i pot provocar greus problemes. Fins i tot la UNESCO està preocupada pel deteriorament que això provoca. Ara ho explico, arran tot això de les paraules de dues persones que es van queixar dels excessos del turisme. Per exemple, la Carme de Comarruga, que ha de patir la pols d'un nou pàrquing de platja, sense asfaltar, que dona al jardí de casa seva. I l'Emili de Barcelona, que li proposa una solució.
Tinc un xalet que està en una zona una mica residencial, que estic a segona fila. Primera fila, doncs és on resulta que han posat un pàrquing, però immens, que si no hi caben 100 cotxes, doncs n'hi caben 80, que estan a primera línia del mar. I que llavors resulta ser que és com si soc la persona doncs, més afectada, perquè m'estan tocant a la meva valla, com si diguéssim allà ja com una bardissa, jo estic allí amorrats allí a la casa, i bueno, i una polseguera que no puc ni obrir les portes ni de la cuina ni de casa, perquè tot l'estiu que estic menjant pols.
Pel pàrquing.
O sigui que són diversos els veïns que estem afectats, però clar, a mi m'afecta molt, molt, molt directe. Llavors la meva pregunta és a veure què es pot fer. Jo sé que aquest pàrquing no me'l trauran, però els puc obligar, per lo menys, a que l'asfaltin, perquè és que això és... Poseu-se al meu lloc, s'ho imagina, no?
Mira, el millor lloc per adreçar-se en què la gent té por de fer-lo és el jutjat. Al jutjat, posant una denúncia si són con signatura de veïns o millor. Jo t'ho dic perquè soc perit de jutjats i funciona, eh? Un peritatge pot ser car, però soluciona el tema, no? I és això, i un peritatge té molta força, ho té guanyat, eh?
Va ser una satisfacció per la Carme la trucada de l'Emili i els vàrem connectar, no?
Sí, sí, suposo va dir que ho tiraria endavant, tal com l'havien aconsellat, no?
Val. Per les paraules de la Carme tinc la impressió, i tal que tu deies, no, que som una raça depredadora, els humans.
Sí, quan creixem massa ens convertim en un problema. Sí, és allò. Som com les formigues, en veus una i fa gràcia, però en veus mil al menjador de casa i fas...
I tot això ara focalitzat en Mallorca.
En Mallorca, on, vaja, hi ha una quantitat de turisme molt important. Des d'allà ens va trucar la Carme, alarmada per la massificació del tema turístic. 2 milions de turistes aquest estiu. A l'illa hi viuen 870.000 persones, que això es va comentar. Quanta gent hi viu a Mallorca? Doncs mira, 870.000 persones. Per tant, aquest estiu hi ha hagut 2,3 turistes per habitant i la xifra es veu que augmenta.
És més que duplica.
Doncs aquí molt cansats de l'estiu, aquí a Mallorca. Això ha sigut horrorós.
Una apoteosi turística.
Apoteosi. Fa 15 dies hi havia 2 milions extras de persones aquí al dia. 2 milions. I a més estem sense aigua, o sigui, sense aigua, doncs, que habitualment aquí l'aigua és privada. Vol dir que la gent s'ha d'espavilar, la ciutat no, però els pobles i la zona rural, doncs, tens que comprar aigua de les fonts, és tot un sistema molt antic, i la majoria de la gent enguany s'ha quedat sense aigua. Ha sigut terrorífic, terrorífic. O sigui, moltes restriccions, no es diu, això no s'està dient, no es diu el que passa mai a les illes, perquè, evidentment, podria perjudicar el turisme, però ha sigut... I és encara, perquè ara les temporades són molt llargues. Abans començaven doncs, al juny, a finals de juny, però ara ja per Setmana Santa i ja no aturen. O sigui, el setembre també serà un mes, espero, més fort. Jo, francament, i a més els polítics el que diuen és que ens hem de conscienciar, que això és el medi de viure d'aquí i que la gent s'ha de conscienciar que s'ha de viure de turisme i que encara podem arribar a més, no? Llavors això, estic horroritzada. Jo fa 40 anys que visc aquí i mai havia vist el que he vist aquest any, és terrible.
Per tant, s'ha de pagar un preu, vull dir...
Sí.
I abans de demanar-te la conclusió, deixa'm dir, Leandre, que tu parles amb coneixement de causa en aquest
cas. Sí, visc en una zona molt turística de Barcelona, al centre de Ciutat Vella, ben bé al costat de la plaça Sant Jaume. Per tant, sé què és...
Aixecar-te cada dia
sortir,
i cada
pam,
dia...
i trobar-nos tots allà i saludar-los. Tenir allò, Babel, a sota de casa, que té les seves coses boniques, evidentment, eh? Vull dir, no ens queixem de tot, eh? Però, esclar, també té un problema.
Un dia rere l'altre, no?
Un d'ells és que el barri s'està desertitzant de veïns. Els veïns desapareixen, se'n van. Jo me'n vaig, d'aquí dos mesos me'n vaig. Per tant, queda clar, no?
Després d'una reflexió pausada, serena,
sí, sí, sí,
no?
Sí, i no només pel turisme, evidentment, hi ha altres factors.
Sí, però aquest pesa.
Si el poses a la balança, és una de les peses importants i gruixudes, no?
No cal haver de viure allà per tenir una opinió de dir preferim no baixar ara cap al centre, no ens ve de gust. No?
Molta gent diu, ostres, la Rambla, no s'hi pot estar, no? Hi ha massa gent. Està plena, no? Mm-hmm.
I a quina conclusió arribes amb tot això?
Doncs s'ha parlat de Babel, la bombolla immobiliària. Jo no sé si hi ha la bombolla del turisme i, per tant, que pugui arribar a petar, no?, si hi ha un excés, no? Mira, en una enquesta recent feta entre el turisme de Barcelona, els mateixos turistes es queixaven de la massificació. Imagina't, si ells es queixen, doncs els veïns, no? A les zones afectades pel turisme de masses es produeix una fugida en massa, com et comentava, dels veïns que no suporten la pressió que representa. Estava passant a Ciutat Vella, com et comentava. No sé si passarà a Mallorca, però el que és segur és que passa a Venècia, on només queden 56.000 habitants. Fa 60 anys hi vivien 175.000. En 50 anys, o 60, doncs imagina't, ha desaparegut 110.000 persones gairebé. El turisme està posant en perill Venècia. Poso un exemple de lluny, perquè sembla a vegades que les coses veuen més clares de lluny, no? Està posant en perill Venècia, que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat des del 1987. Per aquest motiu, la UNESCO, ara recentment, ha fet un ultimàtum a les autoritats de la ciutat. Això no acostuma a passar, que la UNESCO digui... Psst, ei, ultimàtum, eh? Tenen fins al febrer, que és d'aquí poc, el febrer que vindrà ara, de l'any que ve, per a reduir el turisme i salvaguardar la ciutat.
S'ha acabat, la farra.
Sí, sí. Allò, hi ha imatges, jo les he vist impressionants, d'aquests grans vaixells que tenen 7 o 8 pisos d'alçada.
Aboquen, eh?
Passant per allà, a prop dels canals. Clar, dius, oi. Si ja és una ciutat que s'ha de conservar perquè està molt
fotos,
en perill.
Què
és això, no? És impossible viure allà, es veu, no? Jo em pregunto, com es pot solucionar això? Posar números clausos a les ciutats turístiques,
sí,
en aquest lloc? Posar un límit? És això? No sé. S'ha d'arribar a un bon acord amb les multinacionals del turisme i dir, escolteu, aturem-ho això una miqueta, perquè, esclar, vull dir, les lleis de la física diuen que on hi ha un cos no hi cap un altre, eh? Vull dir, hi ha un límit, no? No sé si morirem d'èxit per culpa del turisme de masses, no ho sé.
Qui li posa el picarol al gat?
Això. I s'atreveix.
Bé, doncs, amics oients, fins aquí el programa d'avui. No sé a vosaltres, però a mi m'ha passat rapidíssim. I aquest colofó dels minuts pocs que queden fins a les 3 el protagonitzarà la Velvet Underground. No sé si sou o heu estat fans d'aquesta banda en la que Lou Reed hi va deixar petja important. I és que tal dia com aquest, en 1995, ens va deixar Sterling Morrison, guitarrista estatunidenc d'aquesta banda. I amb el tema Sunday Morning us diem fins demà a la mateixa hora. Bona nit.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Penseu que el nom d'ignorants és el que menys us escau, perquè realment sentir un programa com aquest s'ha de ser molt savi, i fer-lo també.
La veritat és que sou i som una gran família relacionada justament amb la curiositat.
A tots els mussols, perquè jo sóc mussol també, eh? Tinguem els ulls ben oberts com els mussols, que jo en sóc un.
Segur.
Per tant, deixem-nos emportar per la màgia del teu programa, per la màgia de la nit.
La nit dels ignorants 2.0. La nit ens dirà per què.
Ignorants, sou molt bona gent.